La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i cinc minuts de 10 del matí del dimarts 12 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, el dia que comença la temporada radiofònica 2023-2024 de Ràdio Sant Cugat. La tertúlia ciutadana, que és una xerrada per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió de la societat civil santcugatenca, arriba a l'antena tots els dimarts i tots els dijous a un quart de 10 del matí fins a les 10 del matí. Els dimecres és el torn de la tertúlia política, el gall del monestir, i els dilluns és el dia dels esports i el divendres de la cultura. I totes aquestes tertúlies les podeu escoltar per la ràdio a través de la 91.5 de la FM de tota la vida, però també a través d'internet, a la web cugat.cat o posteriorment en format de podcast. Avui és dimarts, per tant, i toca tertúlia ciutadana i, per tant, saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians d'avui. Per un costat tenim a Toni Ramon, director de l'Ateneu Sant Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I incorporem a la plantilla de tertulians a Joan Ramon Armadàs, una persona molt coneguda de la ciutat, periodista i director de la revista digital El Cinèfil. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Abans de res, com va anar l'estiu? Estem tots bé? Sí? Ara ja segurament ja fa molts dies, però com que comencem temporada és la pregunta que s'ha de fer. Tot bé? Hem descansat?
Sí, curt, sí? Però bé, bé, bé.
Curt, exacte.
Ja el tenim en el record.
Sí, fantàstic. Doncs també comencem temporada informativa amb un tema d'aquest que fa mesos, si no anys, que arrosseguem i que en parlem tots els mitjans de comunicació locals, fins i tot darrerament els mitjans de comunicació nacionals, perquè és un tema que encara no hem resolt, que és la mirada. Abans de parlar-ne amb tots vosaltres, connectem amb la companya de Cugat Mèdia, Anna González, que ha estat i està, de fet, a la manifestació. De fet, ja sentim de fons el soroll de manifestació que ha convocat l'AFA La Mirada, és a dir, les famílies de La Mirada, d'aquesta escola, que estan fartes de l'eterna provisionalitat d'aquesta escola que, de moment, i des de fa anys, està, des del 2016, en mòduls. Bon dia, Anna González.
Bon dia, què tal? Ja ho esteu sentint, no? I aquí hi ha plegades més de 300 persones vinculades al centre, que, com bé deies, des del 2016 creix en mòduls provisionals. Una situació que al final els ha portat aquesta concentració per reclamar millores per aquesta eterna provisionalitat en la qual diuen i per demanar una escola digna. Què volen amb una escola digna? Doncs volen que mentre no arriba aquest edifici definitiu i la seva construcció, que ara mateix està aturada amb unes mesures cautelars, doncs poder tenir un gimnàs, poder tenir un servei de cuina amb cuina al poble centre, poder ampliar el pati, tenir biblioteca, tot un seguit d'infraestructura que ara mateix doncs els nens no estan podent gaudir. I això els ha portat a concentrar-se avui, aquest matí, davant les portes del centre, on ara mateix hi ha una reunió amb membres del centre, de les famílies, amb l'AFA de La Mirada i també del Departament d'Educació i del mateix Ajuntament. Estem a l'espera de veure com acaba aquesta reunió i si les famílies aconsegueixen algun compromís nou.
Molt bé, Anna. Recordem que, en teoria, segons les previsions, aquesta setmana, durant aquesta setmana, s'haurien d'acabar d'instal·lar els mòduls que van arribar el dia 5 de setembre, just el dia abans que comencés les classes de primària, i haurien d'estar muntades i la setmana següent poder començar ja a fer classes amb normalitat amb aquests mòduls extra que són necessaris per poder anar assumint el creixement de l'escola.
Exacte, aquesta ha estat l'última gota, diguem, d'un seguit de greuges, i és que els mòduls que cada any es van instal·lant al centre per anar creixent justament amb els cursos, doncs van arribar tard i tot i que ja estan instal·lats encara no estan operatius, i això ha fet que no hagin pogut començar amb normalitat el curs com la resta de centres.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna. I l'Anna anirà informant a través de les xarxes socials en directe el que està passant ara mateix, i al cap d'una estona ho podreu llegir a cugat.cat i també un vídeo de tot el que ha passat aquest matí en aquesta manifestació de La Mirada. Moltes gràcies, Anna.
Bon dia.
Adéu, bon dia. Doncs ja ho veieu, ens hem passat molts dies parlant de la ubicació de La Mirada, que si protecció civil, que si aquí, que si allà, que si els ecologistes, que si els arbres, Però segurament, i aquí fem un mea culpa als periodistes, ens hem oblidat que mentrestant hi ha uns nens en una escola que no tenen les condicions mínimes. I segurament l'AFA ha volgut posar en aquest inici de curs l'accent en aquest fet i ben fet que fan. Per tant, poso sobre la taula què en penseu de la situació ara, del que es queixen ara puntualment i en general de la polèmica, perquè no crec que no es pot dir d'una altra manera de la mirada. Vinga, aquí obre foc. Jo, Ramon.
Jo crec que, com a pare de família, ja els planyo, perquè, no, com bé deien, no és ni molt menys el primer any que estan així, i comentàvem abans que si les vacances són curtes o llargues, que a sobre se't facin més llargues amb els nens a casa i no poder-los portar a l'escola, i que a sobre quan hi vagis l'escola no estigui en condicions, vaja, ha de ser una situació que dona com per sortir al carrer cada dos per tres, perquè els que ho pateixen, que són les famílies, que segurament algunes estaran més implicades o no en segons quins sectors, però que potser els és igual. Els arbres de protecció civil, que estigui prop del tren o no sé què, ells el que volen és portar fills i les filles a un col·le normal, com qualsevol família, i són molts anys que estem en la mateixa situació, i per tant, és que jo crec que no poden fer res més que això, que seguir queixant-se al carrer, perquè és que és un problema que sembla mentida quan ho veus des de fora, que encara estiguin en aquesta situació.
Està clar. Van començar així el 2016,
imagina't.
Per tant és el novè any, novè curs, que estan així. Ara estan els més grans són els de cinquè, que sí. Els que van començar. Per tant,
sí, tota l'escolarització...
Hi haurà uns quants nens que tota l'escolarització hauran fet amb mòduls.
I les condicions... A veure, jo també hem de planyar els nens, els pares, però també els mestres, que estan fent un treball brutal per adaptar-se a les situacions. Penseu que la meva neta va allà i mengen a les classes. O sigui, no tenen un menjador... Els petits no passa res, però s'ho passen molt bé. Però a mesura que van fent grans, aquests nens necessiten més espai. I ara què passa a l'espai? L'estan agafant de l'espai públic. Mm-hmm. Vull dir, han tallat el camí. Hi havia un carrer al bici que la gent passava, era públic. L'han tingut que tallar perquè puguin tenir més pati, perquè el seu pati l'han ocupat amb els mòduls, mm-hmm. que els estan muntant. Clar, a veure, és una provisionalitat i, a més, una incertesa, perquè dius, bueno, això és per un any, dos anys, però és que encara ara no se sap quan. Depenent de que s'aixequin les mesures cautelars, que no sabem quan, perquè això amb la justícia no saps mai. No saps mai quan actuaran. No. Actuen adequadament quan els hi convé, perquè ara ho hem vist recentment amb els temes del procés, no? I dius, bueno, què? Què pensen aquesta gent? No pensen fer res? I per l'altre cantó, sé que ara s'està buscant una altra ubicació, però tot i que trobin una ubicació, quan trigarem a tenir l'escola? Per tant, haurem nens i mestres. Jo vull fer també una... felicitar aquests mestres que hauran crescut en unes condicions que no són les estàndards normals. Jo crec que seran persones més resilients, acostumades a... Home, bueno, poder-se marcar per la vida perquè siguin més forts i més valents, perquè no són normals les condicions. No tenen una sala de música, no tenen un menjador, no tenen biblioteca. I han de sortir al carrer a jugar.
Està clar. Toni?
No, i com dèieu, aquestes mancances durant tota l'escolarització de molts nens i nenes. No? Aquest és la part greu. L'altra, una justícia doncs, que mira cap a altra banda, no? En altres, diguéssim, agressions ecològiques en el territori, o una justícia que encara ara no ens ha deixat protegir zones importants del nostre municipi, paralitza doncs, una escola que jo ara em puc generar molts enemics, dient el que diré, però tota aquella zona de Vullpelleres, doncs, hi ha anat l'institut, estava programada també una sala de concerts, hi ha anat l'escola, per una situació, no?, de canvis de normatives de protecció civil que l'han d'allunyar de la via del tren, i ens hem posat de cul, alguns, sense prioritzar el benestar d'aquests nens i nenes. No ho sé, jo el barri de Vullpelleres sencer crec recordar que no va néixer de la pluja ni per generació espontània. Diria que eren uns terrenys agrícoles que estaven en aquella zona i vam construir un barri. Doncs aquest barri requereix d'uns serveis. I si aquí hem de menjar-nos una petita porció d'un bosc, potser que ens ho fem mirar bé, perquè agafeu el mapa, jo ho he fet, amplies tota aquella zona, mires la mossegada que representa la mirada, i francament, trobo greu que en altres agressions al territori hem girat l'esquena, i ara aquí, quan estem parlant del benestar i la formació de nens i nenes, doncs ens posem les mans al cap d'aquesta manera, deixeu-me dir, un pèl intransigent.
De fet, va ser una de les qüestions polítiques i que va enfrontar, diríem, govern amb oposició, o, no, oposició, no ho dic, l'any passat, el curs passat, el mandat passat, l'oposició era Ciutadans i Junts, i Ciutadans estava en aquest cas a favor, remava a favor del govern, però Junts, en aquest sentit, sempre parlava de l'alternativa, etc etc. Ara, diríem, és qui mana, qui té l'alcaldia, i de fet estan activant el pla B, tot i que pel que també sabem i tenim constància, l'objectiu és el pla A, és a dir, que quan si s'aixequen les mesures cautelars, anar allà sense cap mena de dubte. Però si s'ha de posposar molt més, com a mínim tenir aquest pla alternatiu el més avançat possible, que farà que s'allargui igualment molt de temps, perquè s'haurà de requalificar una altra zona, s'haurà de replantejar el projecte perquè ja no estarà dins un bosc, com era el projecte aquest, que estava integrat dins el bosc, etc etc. Per tant, qualsevol solució ara mateix passa per llargs terminis. Jo crec que 2-3 anys no ens els treu ningú, no. Amb la construcció, etc. Doncs aquí estem.
Sí, és trist tot plegat, tot, perquè el que podia haver sigut una escola preciosa en el bosc integrada, pues no, i com diu el Toni, tampoc no és tant el que es menja. Jo també soc molt ecologista, però bueno, hem de buscar un equilibri, i en aquest cas s'ha perjudicat a les famílies, als nens, als mestres i també a l'entorn del barri, perquè els estan traient espai públic a gent que... Però bueno.
No, però a més, quan encara ara no tenim garantida la protecció de la Torre Negra gràcies a uns jutges que no són exageradament ecologistes,
vale.
No? Sorprèn que passin aquestes mesures.
Sí.
Sorprèn, més dic això.
Vull Palleres, per altra banda, que sembla que encara sigui 2023, un barri en construcció.
S'està fent.
Sí,
hi ha
sí,
molta canalla petita que està passant.
Que els que ja pentinem aquí alguns cabells blancs, recordem quan s'estava fent i que però aquí és immobiliària, però per exemple, tu vas al mercat de Vullpalleres i està buit, però buit de parades, o sigui que no estan les parades obertes i buit de gent. Vull dir que encara sembla que sigui un barri per arrencar sense repartir culpes a ningú, però que no acaba de construir-se del tot i no acaba de ser un lloc complet com aquell que diu que ho serà doncs, quan tingui tots els serveis, començant per l'escola que comentàvem i acabant doncs, per això, per poder anar a comprar en un mercat i que tingui una peixateria que ara no té, per exemple.
Yeah.
Sí. És el que ara mateix ens trobem. Veurem una mica el resultat d'aquesta reunió de la que l'Anna en parlava. Tenim també, bueno, hi ha d'haver més reunions sobre això, la ubicació alternativa, etc etc. Bueno, doncs estarem al cas i seguirem com...
Em permets una petita reflexió. Llegint l'altre dia l'article del Víctor Alexandre que diu que hem baixat Sant Cugat amb el nombre de nens petits, o sigui, l'edat mitjana ha pujat, o sigui, ja no som tan joves. Jo també us vull comentar que en la mirada moltes famílies estan marxant, perquè quan no veuen un futur per l'escola immediat, doncs estan marxant i correm el risc que al final la mirada, com triguin molt, és que potser ja ni la fem, tu, perquè és que si venen menys nens, ja anem, la gent d'aquí de Sant Cugat està marxant, els joves, els que han de tenir fills, diguéssim, els que, no sé, potser que ens comencem a pensar que si han de trigar 3 o 4 anys, potser que no...
No, a veure, fer-se s'ha de fer, perquè el barri la necessitarà tard o d'hora. El tema és que jo tinc aquesta família que diu, clar, si jo potser tinc un nen, m'ho invento, que té 3 o 4 anys, i sé que ha d'estar 3 o 4 anys més en aquesta situació... I, malgrat defensar l'escola pública, potser m'ho plantejo, clar. I el porto amb una concertada d'una privada.
És que està passant.
I ho entenc perfectament, és que potser, si jo visqués allà com a pare, em faria aquesta reflexió. Clar. Perquè per tenir el meu fill en aquestes condicions durant 3 o 4 anys, doncs, escolta, mira, si m'ho pogués permetre, potser seria una reflexió a fer, vull dir que ho entenc perfectament.
Sí. Que és urgent que es prengui ja, que això surti... alguna cosa de... A veure, esperem que vagi bé la manifestació.
Molt bé. S'ha de... Tothom posa el seu gra de sorra i la pressió dels pares és una d'aquestes i bé que funciona. I parlant de pressió, diguem, popular, m'ho faig venir bé, parlo d'un segon tema del qual se n'ha parlat molt aquest estiu, perquè Sant Cugat, els estius acostumen a ser fluixos informativament, més que res perquè aquí desapareix pràcticament tothom, el mes d'agost i sobretot allò del Ferragosto, van boles de palla pel carrer, però sí que precisament en aquella setmana es va activar diguem, la reacció, diguem, entre cometes, policial a l'ocupació de la casa, precisament d'aquí al costat, hem fet paret en paret, que tenim aquí a l'estudi, la casa del costat de la ràdio, la casa ocupada de la plana de l'hospital, més cèntric gairebé és impossible. Hi havia una casa ocupada, no per una família, amb nens, etc., sinó que hi havia molta gent diferent, entraven i sortien. Pel que s'ha pogut saber, hi havia una persona que rellogava, no diré ni tan sols habitacions, sinó matalassos per viure-hi diferent gent, i això va generar molts problemes, molta diguem, era una ocupació delinqüencial, tal com la definia la policia, i d'haver hagut molta pressió per part dels veïns. Els partits polítics s'han agafat aquesta bandera i, si més no, fa la setmana passada doncs es va desallotjar, i ara, si passeu per aquí al costat, si voleu passeu per sota, ja estan tapiant, ja estan començant a pujar una paret de maons per tapiar, però ara porten molts dies buidant la casa. No sé com ho heu viscut. Era una casa ocupada, pertanyia a la Fundació Josep Carreras, però no era una ocupació, diríem, d'aquestes, entre cometes, més habituals, on hi ha un desnonament, hi ha pressió popular per evitar el desnonament, etc, etc. Tema sobre la taula.
Com bé deies, hi ha ocupacions i ocupacions, no? I en aquest cas no ens trobem davant de les que més sonen, doncs, amb grans tenidors o entitats bancàries que fan fora famílies, sinó que en aquest cas, per entendre'ns, era una ocupació que no només generava problemes de convivència, sinó que, a més, jo crec que gairebé hi havia, si no unanimitat, bastant de suport total amb els propis partits polítics de la ciutat, en què era una situació que s'havia d'acabar, no? Altres ocupacions o desnonaments vèiem polarització de favors i en contres, però en aquest cas gairebé tothom estava alineat amb la causa i la cosa clamava al cel per un tema ja fins i tot de convivència. Vull dir que ho han celebrat tots, celebrem-ho tots aquí també, perquè entenc que això portarà bé al barri.
Jo crec que res més afegir, si és un tema era més de seguretat i d'evitar una mala convivència veïnal, però també alguns fets delinqüents, no, com hem anat veient aquests dies als mitjans de comunicació. Per tant, res a dir i res a veure amb qui defensa l'ocupació des d'un punt de vista de reivindicar un altre model, reivindicar unes polítiques justes d'habitatge. Això són coses radicalment diferents al que hem viscut aquí al costat. Per tant, cap comparació possible, i totalment d'acord amb el que ha dit el Joan Ramon i amb les mesures preses.
Jo d'aquesta situació celebro, doncs, això, la unió de tothom per aconseguir un objectiu, i lamentar que hagi trigat tant, perquè jo recordo que això ja ho patíem quan veníem aquí a les tertúlies, que inclús vosaltres teníeu situacions violentes. Mm-hmm. La gent que del barri ha patit més d'un any, no? Portàveu...
Sí, aproximadament, sí, sí.
Un... Sí, aleshores...
El novembre 2022, no? Va ser la primera, diguem, entrada.
A veure, jo crec que això hauria de ser molt més ràpid. Mm-hmm. Molt més ràpid. Quan és delinqüencial, escolta'm, hauria de ser més efectiu. Bueno,
això que vam tenir en campanya electoral ara no fa massa per tots els costats, local i a les Corts Espanyoles, el tema de l'ocupació va sortir força, perquè sí, és el que tu dius, moltes vegades hi ha casos d'aquests amb flagrància delinqüencial que la propietat, sigui la que sigui, i això ara ja pot ser la propietat d'un gran tenidor o un banc, o no, una fundació o una persona que té dos pisos, té moltes traves per fer fora les persones que han entrat a casa teva.
Sí, sí,
i això, ja et dic, deixant a part el debat que comentava el Toni d'alternatives d'habitatge, per molta gent, siguin particulars, siguin fundacions, siguin grans tenidors, és un gran problema.
Sí, no, i a més, clar, la gent es pot confondre. La paraula ocupació, no tot és... Hi ha diferents ocupacions.
Sí, 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 sí.
I llavors, clar, quan és un delinqüencial, s'ha d'actuar i hauria de poder-se actuar més ràpidament. Mm-hmm. Ja està, és diferent.
Segurament, pel que hem vist, s'han hagut de carregar de raons, o segurament has de demostrar que els que viuen aquí són els autors d'aquests actes delictius.
Sí.
I això s'ha desencadenat aquest estiu, com deia, és a dir, ha sigut com un degoteig de notícies de robatoris per aquí, que diguem, des dels Mossos no t'atribuïen directament aquí, i evidentment nosaltres no ho vam fer, però és allò de dir sumes 1+1 i era fàcil, però clar, tu no ho pots dir i ells tampoc ho poden dir, però es van generant aquesta sensació, aquestes proves per poder, diríem, actuar i demostrar, diríem, que no tota, com dèiem, no totes les ocupacions són iguals. Després es barregen, perquè pot ser una ocupació en origen delinqüencial, en el sentit que és una màfia que agafa un bloc de pisos, canvia els panys i relloga, tal. Però la família que hi entra són pacífics, tenen família, tenen fills.
I paga com, el seu lloguer. No,
com cases... Pot haver-hi víctimes diferents dins d'un mateix cas. Sí, sí, clar, sí.
Com cases una amb l'altra, no?
No
és fàcil. No és senzill. I el que sap greu segurament és que determinats partits polítics ho fiquin tot. Barregin tot, posen el mateix sac i llavors el debat no es desentranya, no? Dius, ostres, és que... hi ha coses i coses. Aquest era evident, hi havia unanimitat i es va solucionar com bé hem comentat.
Hem tingut un agost calent i tens.
Sí, eh? Els companys que han treballat aquí, doncs, déu-n'hi-do, sí. Tenien la notícia al costat de casa i cada dos per tres, policia, amunt, avall, ara què passa, truques, tal... Sí, sí, ha sigut intens. No s'han avorrit, si més no s'han avorrit.
Bueno.
Molt bé. Doncs ens queden 20 minutets. També volia parlar amb vosaltres de... Ahir va ser la Diada de Catalunya, i com sempre vam viure des d'aquí de Cugat Mèdia les ofrenes florals a la plaça Rafael Casanova, de les entitats i els partits polítics, tots menys PP i Vox. La novetat aquest any aquí a Sant Cugat va ser el canvi de lloc del discurs de l'alcalde, que es va desplaçar precisament d'aquesta plaça a la Rambla del Celler, davant de l'Ajuntament. Es va fer un acte, diguem, diferenciat, amb l'actuació de la Lira i de l'Esbart i el grup Mediterrània, si no m'erro. Primer, què us van semblar? Primer, aquest canvi, què us va semblar? I després, no sé si veu poder escoltar els discursos, una mica que políticament com està la cosa a la ciutat.
Bueno, el canvi d'ubicació, per començar per aquí, a mi em va semblar més que correcte. Sempre s'havia fet, o durant molts anys s'ha fet aquest model, no?, d'ofrenes florals a Rafael Casanova i després algun tipus d'acte cultural, institucional, o a la plaça de Barcelona, o a la plaça de la Vila. Plaça de la Vila, que per cert, algun dia la podríem refer, no?, perquè no és una plaça que convidi a ser i estar i a fer activitat i menys de dia. I llavors aquest canvi d'ubicació cap al mig de la Rambla del Celler em va semblar encertat, en el sentit de que tothom tenia ombra, és còmode. Si puc fer un pro, hagués dit, pues mira, tallem el trànsit i que durant una estona no hi passi l'autobús, no?, i no ens distregui el so d'una moto. Però vaja, a l'acte seguia una mica el format que altres anys havíem anat veient, però la ubicació, sí, molt, molt correcta. Perquè fa els discursos, jo diria que poques sorpreses, com en general, no? Vull dir, quasi que podríem escriure en un sobre tancat el que sentirem de cadascun dels partits i formacions i entitats i més o menys l'encertaríem, no? Aquest any, doncs, les crítiques hi eren, evidentment, balades els uns contra els altres, però el fet de que Junts estigui en un moment de tenir pes a l'Estat i de poder negociar i estar negociant des d'una mentalitat autonomista, que és el que havia criticat fins ara a altres formacions, doncs ha portat a certa pau, si més no en primera línia a l'hora del discurs. Si rasques una miqueta, llegeixes entre línies, doncs els plats pel cap, malauradament, hi continuen sent.
Jo, el canvi d'ubicació, també, el que deia, bé, sí, em sembla bé. Sí que potser anant una mica més enrere, la plaça en concret on es fan les ofrenes, algun dia tocaria arreglar-la una mica, perquè el monument en qüestió, diguem que cada any va perdent dignitat, i potser tocaria en algun moment fer una rentada de cara a tota aquella plaça que si és la que tenim amb el nom de Rafael Casanova, doncs es pot dignificar una mica més. I dit això, vaig estar al discurs, que el tinc també davant de casa. Si era la Rambla del Celler, em va anar molt bé, perquè només era baixar, fer el cafè i treure el cap, així que cap crítica amb això. I el que deia el Toni, com aquell que diu, el discurs institucional correcte, sense sortir-se per cap tangent amunt i avall, suposo que no buscava titulars el Josep Maria Vallès amb aquest discurs, sinó senyir-se el que li toca per partit, les proclames que toquen en aquestes dates i les reivindicacions que toquen, que són moltes, tenint en compte que està a Junts i més amb el moment en el que estan negociant als altres costats, no? Els altres costats, sigui Brussel·les o sigui Madrid. Vull dir que és un moment també agafat amb pinces, perquè, no sé, d'aquí un mes o dos potser la cosa es torna a reactivar d'un costat o cap a l'altre i potser hem de tornar a fer tertúlies parlant d'eleccions.
Jo també opino que el canvi d'ubicació està bé, vull dir, és una novetat, però que també respon a més a una voluntat d'apropar-se més a tothom, que això és bo, perquè la festa nacional aquesta de l'11 de setembre és per tothom, no és només d'uns, no és exclusiu de ningú, i bueno, està bé. I bueno, els discursos, doncs, com dieu, correctes, i el que s'espera. Aquest any, més amb el foc, amb el que parlem català, defensem el català i que no canviem la llengua. Trobo que és, aquesta és la novetat d'aquest any, no, diguéssim. I al rerefons, doncs, ja ho veurem. Perquè en el fons, la gent del carrer no poc tenim a fer, perquè les coses, una cosa és el que vol la gent i després l'altra és el que els partits polítics estan disposats a fer d'acord amb les seves situacions, les seves estructures, les seves, tot el que tenen darrere. Uh-huh. I si ells tenen que jugar a la seva lliga, està clar, la gent del carrer juguem la nostra altra lliga.
El 2023 ha estat un any molt tàctic pels partits polítics, perquè clar, hi havia moltes eleccions i moltes coses en joc, i no oblidem també moltes cadires en joc.
És que és això.
I clar, pacto amb tu aquí, pacto amb tu allà, això no només pot significar un govern d'un color o d'un altre, unes polítiques d'un color o d'un altre, sinó que ràpidament 10, 20, 30 o centenars de persones tinguin feina durant els propers 4 anys.
Exacte, i per tant màxim respecte a tot, perquè clar, és que...
No, però a veure, la gent de peu no tenim res a fer.
Sí, sí.
En certa manera,
no, sortim al carrer,
llegim els resultats electorals de les últimes eleccions, mirem l'abstenció que hi ha hagut en els blocs independentistes,
sí, sí, sí.
I fem-nos-ho mirar tots plegats, i segurament els que menys ens hem de fer mirar potser som la gent, però això,
sí,
llegim resultats i jo crec que sí que tenim alguna cosa a fer.
I després, i on anem o no anem, està claríssim.
I després si omplim o no omplim la Gran Via, també, no? És una... Però és una ben claríssim de la gent que està més o menys cansada d'un procés i d'uns discursos i d'unes posicions que ens faran o no sortir i aixecar de la cadira, no? I el més directe que podríem dir que és el vot, doncs la lectura de l'abstenció de les últimes eleccions.
No, està clar.
De les últimes,
en
plural. No,
amb la participació al carrer de les últimes diades, és evident. Vull dir que la lectura és doble, perquè no només a Sant Cugat, a molts altres municipis el vot independentista ha caigut i ha caigut amb força, i després doncs vas a la manifestació d'ahir i quan s'omplien carrers i venien autobusos i la gent es preguntava quin tram vas, no, ui, segur que no ens trobem, com aquell qui diu, podies quedar a fer un cafè a la plaça Espanya ahir, no hi havia massa problema, eren moltes persones, vull dir que no estic traient el mèrit, però sí que en qualsevol cas la destrampada del moviment és evident, i el vot de càstig el tenim molt recent, sí. I a Sant Cugat i més enllà, vull dir que suposo que ara el que dèiem, no? hem d'esperar a veure com acaba de fer-se el puzzle nou aquest de negociacions a Pedro Sánchez o no, si arriba això a un nou govern socialista o no, i a partir d'aquí veurem com els propers 2, 3, 4 anys si tenim més eleccions o no, perquè això pot fer caure directament potser el govern de Catalunya, perquè tampoc li queda tant,
sí.
I que també jo crec que nota bastant l'alè a l'esquena de Junts, que deu tenir ganes ara mateix, perquè crec que els veuen amb més possibilitats de tornar a liderar l'independentisme que no pas abans, vull dir, perdó.
Bueno, amb tot això, vull dir que molta gent segueix sent independentista.
Sí, sí,
encara que no surti.
Independentista, diguem, decebut.
Desencantat, sí, sí, sí. O de moment ara amb latència. Perquè a la mínima que hi hagi alguna cosa, tornarà a sortir. Perquè les condicions per les quals tothom vol la independència segueixen existint, o poder encara més. Però poder ara no és el moment de florir.
El gran canvi, penso que va haver-hi, i això ja podem tirar 10 anys enrere, que és, per entendre'ns ahir parlant molt generalment, tot el vot convergent, que era majoritari a Catalunya i era autonomista, es va transformar en independentista, o tot,
sí,
o gran quasi, part.
Sí.
I això ha estat que l'independentisme fos, no sé, un 15-20%, a que sigui un 50-55 segons quines eleccions. I clar, quan una ideologia que abans era minoritària ara és majoritària, això, aquest pas, o sigui, aquest canvi de xip, jo crec que ja està fet, com dius tu,
sí,
independentistes s'hi quedaran. Ara bé, que ser independentista no vol dir anar a totes les manis i no vol dir anar fins, o sigui, portar les conseqüències fins al final. Bé, tu pots ser independentista, però dir, ei, alerta,
Fem-ho bé.
A veure com... Fem-ho bé. Josep Maria Valle, segur que està d'acord amb el lema, però...
Ah, no sé, m'ha sortit
no, ja ho sé, ja, però m'ha vingut un flash de la campanya.
Fem-ho junts, fem-ho bé.
Ah, perdó.
No, m'ha vingut un flash de la campanya.
No, a veure, jo crec que hem de fer les coses el possible, sempre tot, no? Perquè no... Jo sóc pacifista, vull dir que no sóc beligerant, no? I el que vulgui una cosa, poder trigarem més temps, però ho hem de fer amb respecte, però hem d'anar, està claríssim.
I aquest crec que és el gran què, com s'hi arriba.
Com s'arriba, perquè les circumstàncies són molt canviants. Ara tenim una situació molt especial amb això de les negociacions del nou govern. I ens fa poder prendre unes posicions que poder no les havíem d'haver pres, però bueno.
Això ja... Ja decidiran els que negocien.
Sí, clar, cada un té la
seva... Després ja podrem opinar, votar, queixar-nos o
no. Cada un té la seva responsabilitat, sí.
Com que ens queda encara una estona, trec el tema del discurs de l'ANC d'ahir, que va sorprendre segurament, no, perquè ja venia avisant, però em va solemnitzar una mica la posició de la presidenta de l'ANC, tampoc sé si és tot el que pensen els militants de l'ANC, però de dir... o aixequeu la duia ja després dels indults, de l'amnistia, o fem un partit polític i ens presentem a les properes catalanes. Ja, primer, què us sembla això? I després és, hi ha espai per un quart moviment, o si m'apura cinquè, perquè ahir sí, també sí. A la manifestació hi havia els d'Aliança Catalana amb una pancarta també fent la seva. Com ho veieu?
Home, a veure, amb la situació d'ara, sí, és cert que hi ha una aritmètica que posa una posició privilegiada a l'independentisme. L'altra cosa és que això ens ho mirem moltes vegades amb l'òptica, no?, la mirada política des de Catalunya, no? Però no ho sé, jo no sé si arribarà massa lluny des d'Espanya un partit socialista que en molts casos, no, es demostra tant o més beligerant que el Partit Popular pel que fa a, ja no l'independentisme, no, a tot allò el que pugui sonar a fer concessions a Catalunya, tant sigui a nivell econòmic, lingüístic, etc.
Per tant, rodalies.
Sí. Per tant, no sé si veig un gran futur, però sí que és cert que hi ha una posició aritmètica doncs molt favorable. També és cert que som un país que si ara aquesta posició aritmètica favorable es fa servir per aconseguir coses del dia a dia, que no oblidem que l'independentisme també ha crescut per qüestions pràctiques, en el moment que es veu que Espanya gestionant a Catalunya ja és un país fallit i agafem Ferrocarrils de la Generalitat i funcionen com un rellotge i agafem Renfe i tenim aturades cada dia i anem a l'oficina de treball de la Generalitat i t'atenen d'una manera i baixes a l'INEM i sembla que hagin passat dos segles quan baixes aquelles escales, o sigui, al final l'independentisme també és una qüestió pràctica del dia a dia de tenir el poder descentralitzat i de poder gestionar el teu propi territori de la manera més eficient possible, no? I no des d'uns quants quilòmetres, i a més quan et posen tots els pals possibles per entendre't amb Europa. Per tant, molta gent també, o jo diria que la majoria de gent s'afegeix a l'independentisme per una qüestió pràctica, no per una qüestió ni etnicista, ni cultural, ni lingüística, sinó per una qüestió pràctica de defensar el teu poble, la teva gent i el dia a dia. Dit això, també és cert que si ara, amb pragmatisme, doncs els partits independentistes es dediquen a negociar les rodalies a un nou finançament autonòmic, que gràcia em faria que ens el donguessin, també t'ho dic ara, però segur que n'hi haurà molts i uns quants que ja els titllaran de traïdors, de botiflers, de...
Sí.
Bueno, senyors, o sigui, el dia a dia com el gestionem? I això ho dic jo, que sóc independentista, però ara tenen tot el dret del món a considerar que negociar pel bé o per les millores del país sense renunciar a un referèndum pactat en algun dia, tenen tot el dret de considerar això traïció i crear un partit, només faltaria. Però em sembla que potser hauríem de tots prendre'ns una tira, i dic tots, absolutament tots, asseure'ns de manera privada i secreta i començar a teixir una estratègia que ens permeti un bon mentrestant i un bon nou embat. Però si anem expulsant els draps bruts públicament i no respectem ni entenem ni volem entendre l'estratègia que puguin tenir els altres, doncs malament anem.
Jo, fruit d'això que deia el Toni, o sigui, la auge o irrupció d'Aliança Catalana i aquesta idea de l'ANC, la trobo normal justament seguint aquest fil, no?, de que hi ha molta gent desencantada, decebuda amb aquests partits tradicionals i amb aquesta gestió del mentrestant. Per tant, és normal que aquesta gent que està desencantada amb els partits independentistes tradicionals, si els hi podem dir així, busqui alternatives, o sigui més a la dreta, més a l'esquerra, més al mig. I dit això, jo el que trobo faltar moltes vegades amb els discursos independentistes és més honestedat, o sigui, en el sentit de ahir tothom independència i el puny alçat i tot plegat, però per què no dius que vas a gestionar el mentrestant? Digue-ho sense problemes i sense eufemismes. Digues, a veure, la independència en els propers 5 anys, si és que és el cas, no la farem. Per tant, anem a fer què? Doncs jo què sé, l'oficialitat del català, les rodalies, el que sigui, els passos que facin falta, la millora del finançament autonòmic, el que sigui, però explica-ho. No tinguis por de dir anem a negociar amb Espanya el que podem mentre preparem això. I, com deia el Toni, si mentrestant secretament anem com a partits independentistes preparant un pla B, preparant una estratègia per tornar-la a liar, si se'm permet l'expressió, com el 2017, doncs fem-ho. Però com que aquest discurs esquerra que practica aquest intent d'acord amb Espanya, però després està amb el puny alçat i dient que independència hi ha, o sigui, és com incompatible l'acció amb el que estàs dient. I Junts, com que ara mateix, diguem, no està al govern, es pot permetre, en aquest cas, més discursos més...
Abrandats.
Sí, més amb la cresta posada.
No, però a més, jo crec que imatges que ens van agradar en el seu moment, decret de pobresa energètica, no? o llei d'habitatge, que des del Parlament de Catalunya... doncs lleis socials sí, aprovades sí. Per uns que diuen que són molt de dretes com és Junts, portades al Constitucional per uns que diuen que són molt d'esquerres, per tant fa molta gràcia per tant anar ara també amb l'aritmètica favorable a buscar lleis i normes que protegeixin la població doncs, i que et diguin que no és perfecte si al final per què no en aquest paquet de negociació també hi posem el topall del metre quadrat de lloguer? Posem-lo? Tots sabem què passa a les ciutats catalanes amb el preu del lloguer, i Sant Cugat és el claríssim exemple. Eh?
No, i tant.
Doncs,
perquè després del Constitucional doncs tothom va.
Clar, doncs que demostri l'estat espanyol que és molt progre, com diuen que són, i més aquest govern, que és el més progre de la història de la xarxa història d'Espanya. O sigui, per tant... El mentrestant és importantíssim, però és que és importantíssim pel propi moviment, per dir que ets útil, que tu defenses un altre model d'estat i una altra manera de...
Però no trobes que això no ho expliquen? No, la importància del mentrestant? No fa maco explicar la importància del mentrestant?
No, perquè ets traïdor.
No fa revolucionari.
Jo crec que Esquerra, déu-n'hi-do, i precisament per això, però...
Ha rebut,
l'ha penalitzat electoralment, ser tan sincer, o no, eh? Vull dir, no sé si és sinceritat la paraula, però com a mínim explicar que el mentrestant... era tan important com el futur. I els altres actors independentistes l'han assenyalat amb el dit i això l'ha acabat penalitzant electoralment.
I bueno, i el que fa l'Assemblea pues, és recollir, pues, com deien, la veu d'algunes persones desencantades i sembla que així podrà agafar bueno, la bandera d'aquesta gent. Però quan més ens dividim és pitjor. És pitjor. Però bueno, cal una estatat, cal una estratègia i que tots realment sumin, perquè una casa, un edifici té diverses cares. Hi ha la façana principal, però també hi ha al darrere, hi ha els fonaments, tot és important. Per tant, necessitem un bon arquitecte, uns bons planos, no? I que tothom sàpiga quin tros de paret li toca construir, però no construeixis per aquí, destrueixis per allà. I tots fem feina, però... Bueno.
I tornant a la pregunta de si hi ha espai... Jo crec que espai hi ha, sí. Perquè va ser un espai petit. Clar, perquè si ens movem a aquesta franja, no sé, 45, 50, 55 de vot independentista, el que vas fent és el pastís amb més porcions, no? Llavors, els desencantats de tot això, doncs, trobaran un espai, si volen, a Aliança Catalana, segons el que pensin, o el trobaran a l'ANC si fan una llista cívica, segons el que pensin. Ja s'ha aprovat, ja va haver-hi el Front Nacional, es deia, el del Fachín? Ho estic dient bé?
No, el Fachín no, el Front Nacional és el...
No, calla, perdona, el Front Republicà, Front Republicà. Però bueno, aquest és un altre, el Front Nacional, vull dir que hi ha porcions de pastís i cada vegada el podem anar fent més petit dins de l'independentisme. Però clar, el que llavors va en contra el que diu ella de la unitat, que després també altres reclamen.
Molt bé. Sí.
Bueno.
Perfecte, doncs fins aquí la tertúlia ciutadana Sant Cugat, la primera de la temporada 2023-2024. Moltes gràcies a tots tres per venir fins aquí a l'estudi 1, l'estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat. I recordeu, els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 a.m. per la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.